Durant el matí, una línia de ruixats arriba des del mar cap a la Costa Brava i l'Empordà. També caurà algun ruixat feble a la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, caminaires, excursionistes, viatgers i amants de descobrir món. Si us sentiu identificats amb algun d'aquests perfils, aquest podria ser el vostre programa. Curt, però intens. En els propers 25 minuts tractarem tres continguts. Primer, els avancem des de la zona de titulars. Primer de tot anirem cap a La Galera, un poble del Montsià amb gran tradició terrissera. Fruit d'això, des del 2003, hi ha el Terracota, centre d'interpretació de la terrissa de La Galera. La seva conservadora i tècnica, l'Olga Ralda Bas, ens explicarà moltes coses d'aquest antic ofici encara present al poble. I de les Terres de l'Ebre saltarem cap a les Guilleries, un territori que és una autèntica mina pel nostre senderista, el Xavi Tió. Avui anem a fer una ruta al voltant de l'Esquirol. Salts, gorgs i miradors entre cingleres excavades per la Riera de les Gorgues, aigües amunt del Pantà de Sau. Cinquè i penúltim capítol d'aquesta llarga i apassionant ruta que estem fent amb el David i l'Eli de viatjar pel món. Després de quatre capítols voltant per Madagascar, arribem a la doble atracció estel·lar del viatge. D'una banda, el passeig dels Baobabs i de l'altra, el Parc Nacional de Tsingy. En uns minuts ens hi endinsem. Doncs comencem amb el nostre trajecte i ens agradaria moltíssim comptar amb la vostra companyia en els propers minuts. Què us sembla? Us hi apunteu? Doncs va, que marxem. La terrissa és símbol d'identitat per un dels pobles de l'interior del Montsià, a les Terres de l'Ebre, concretament a La Galera, vila d'uns 730 habitants, dedicada tradicionalment al conreu de l'olivera i també, darrerament, als arbres fruiters, i que va veure néixer la tradició terrissaire a cavall dels segles XVII i XVIII. Tot i ser un poble petit, l'ofici de terrisser, conegut com a canterer a La Galera, com sentirem més endavant, va disposar de fins a 5 obradors funcionant alhora. Avui, malauradament, només en queda un en actiu, però fa anys que La Galera va voler posar en valor aquest art sorgit de la terra. Per això, des del 1994 hi ha una fira de la terrissa i, sobretot, molt especialment, des del 2004 hi ha el Terracota, centre d'interpretació de la terrissa de La Galera. Aquest espai museístic és en un bonic edifici de planta baixa i dues plantes més, construït l'any 1906. Actualment és seu de l'Ajuntament, però en l'antiguitat va ser escola fins als anys 90 del segle passat. I també als seus baixos va ser una presó. Ara, però, les masmorres s'han substituït per expositors, armaris i plafons, els que composen el Terracota. La seva responsable i tècnica, l'Olga Ralda Bas, ens n'obre les portes.
El que és la recepció, hi trobareu la botiga on hi ha una mica de producte local, sobretot terrissa local, i també hi trobareu que funciona com a oficina de turisme. A més, el Museu Terracota consta de l'espai permanent que està dedicat sempre a la terrissa i als terrissers de La Galera i un espai dedicat a exposicions temporals. Cada mes, mes i mig, canvia i igual hi podeu trobar pintura, que fotografia, que escultura, que ceràmica artística, i això mos permet que el centre sigui culturalment canviant i el fa una mica més atractiu.
D'entre tot el que acullen les dependències del Terracota, l'Olga en destaca un plafó on es parla de totes les peces que es feien i es fan a La Galera, classificades per usos. Un punt per visualitzar la importància que tenia la terrissa en tots els aspectes de la vida quotidiana d'aquesta població ebrenca. I també la seva vinculació amb un element primordial, l'aigua.
Sobretot, jo destacaria l'apartat dedicat a aigua, perquè els terrissers de La Galera tradicionalment sobretot feien peces destinades a l'aigua, el que nosaltres coneixem com a cantes o canti, i també una peça que se diu cadup, que era el que permetia extraure l'aigua de les sènies. I, diguéssim, les peces destinades a aigua serien les més importants.
Però si a més de passejar entre estants teniu la intenció d'adquirir algun objecte, el centre disposa d'una botiga amb varietat d'articles de terrissa, principalment enfocats en l'actualitat al voltant de la cuina i la decoració. Els elabora en Joan Cortiella García, mestre artesà terrisser i l'únic que s'hi dedica en actiu ara mateix al poble. En Joan forma part d'una de les dues grans nissagues galarenques que històricament s'han dedicat a la terrissa, com explica l'Olga Rang.
La tradició terrissera a la Galera està documentada d'una manera clara des del segle XVIII. I a la Galera i a les Terres de l'Ebre no es parlava de terrissers, se parlava de canterers i de cantereria, perquè el producte estrella era el cante per a l'aigua. Sabem que a la Galera hi ha, d'una manera clara, hi ha constància de terrissers des del segle XVIII i hi havia dues nissagues, uns que de cognom se dien Bort i els altres que de cognom se dien Rodríguez. Los Bort van treballar fins als anys 50 del segle XX a la Galera i els Rodríguez són els que han perdurat fins a l'actualitat, el que arriba un moment que se perd el cognom Rodríguez i queda el Cortiella.
El Terracota Centre d'Interpretació de la Terrissa ofereix activitats fora del propi recinte museístic. Una de les més destacades és precisament la visita a l'obrador del Joan.
Se pot visitar el taller de l'únic terrisser que queda en actiu, que és mestre artesà terrisser, i se pot veure el seu antic forn de llenya, el forn que utilitza a l'actualitat per a coure les peces. Ell fa demostracions del seu treball al torn i també puntualment cursos i experiències a on podreu batros fer de terrissers.
Situem-nos. El poble de la Galera se situa a l'esquerra del barranc del mateix nom, un curs fluvial intermitent que baixa les aigües des del cim dels ports, el Mont Caro, que fa un viratge en passar pel poble i que dirigeix cap al nord-est en forma de rambla per anar a trobar-se amb l'Ebre a Campredó. En el seu terme, a més, hi ha moltes oliveres i l'Olga ens fa veure que aquest cultiu també es converteix en un punt d'interès turístic. Aquest i uns quants més.
Hi ha una cooperativa que es pot visitar i es pot veure com les olives que porten els pagesos se transformen en el valuós líquid daurat que és l'oli. També hi ha un molí particular que es pot visitar i es pot veure com se transformen aquestes olives en oli. Hi ha espais naturals i interessants, com ara el barranc de la Galera, que és un espai emblemàtic per al nostre poble, que és un barranc que habitualment no baixa aigua, però en moments puntuals, quan plou molt, sí. Tenim també la torre, que és un edifici, una torre de defensa medieval, però que des del segle XVIII acull l'església.
Una torre amb molta història, finalitzada l'any 1340 i que esdevenia punt de vigilància i divisòria de jurisdiccions entre la històrica comanda d'Ulldecona i la vegueria de Tortosa. De planta rectangular, tres pisos i culminada amb merlets a la part superior, hi ha un element que dona pistes de l'actual ús que té aquest edifici. Un campanar d'espadanya ens deixa entreveure que des del 1684 també alberga l'església parroquial. Però, a més del patrimoni paisatgístic i monumental, a la Galera hi ha unes quantes dates festives de molt interès. L'Olga Ralda ens les explica.
Coincidint amb l'1 de maig, us trobareu en Argila, la Fira de la Terrissa de la Galera, que aplega terrissers i ceramistes de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol, de l'estranger, i sempre se fan tot un seguit d'activitats al llarg de 3 o 4 dies, coincidint, com us dic, en l'1 de maig. Hi ha dos espais preeminents, un dedicat a un país estranger i un dedicat a una comunitat autònoma, i això permet conèixer amb més deteniment la ceràmica i la terrissa d'aquell país o d'aquella comunitat autònoma.
Però tornant al Terracota Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, cal dir que podeu visitar-los de dimecres a divendres de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia, i els dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2. També s'admeten visites concertades fora d'aquests horaris. Tota la informació i contacte els trobareu a l'apartat del turisme del web municipal www.galera.altanet.org.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Vinga, va, us animeu a fer una mica de senderisme amb nosaltres. Ja sabeu que en cada programa fem propostes per caminar. Algunes són molt fàcils, d'altres són molt complicades. Avui la que tenim, Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
Podríem dir que ja és un nivell una mica avançat.
Sí, 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 no és allò una senzilla caminada amable planera per entre faig, sinó que anem a complicar-nos una miqueta la vida. I avui ens n'anirem cap al Coll Sa Cabra, o Cabrerès, aquesta comarca natural a cavall d'Osona, la Garrotxa i la Selva, és a dir, estem situats entre la Plana de Vic a l'oest, la Vall de Sau i les Guilleries al sud, la Serra de Cabrera al nord i la Vall d'en Bas i les Planes d'Hostoles a l'est, per anar a descobrir una riera que alimenta l'embassament de Sau i que conforma uns magnífics salts i gorgs acompanyats de miradors penjats al buit, amb una ermita romànica, masies, un pont també romànic on ja no hi passa cap riu per sota, i diversos passos amb cordes i cadenes que satisfaran els més agosarats després d'haver hagut de traspassar diverses vegades torrentets i rieres en un ambient selvàtic i engorjat, a trams per entre parets verticals de margues i arenisques grises que han anat erosionant tots aquests petits afluents del Ter. Per si encara no ho havíem dit, avui anem cap a la Riera de les Gorgues.
Doncs anem cap a la Riera de les Gorgues, però el punt d'inici imagino que serà un altre.
Doncs l'inici d'aquesta ruta circular que us proposo és al darrere de les Càrniques Patel, a l'Esquirol, a la carretera que va de Vic a Olot. Al quilòmetre 11 arrenca un camí que ens porta en un no-res a la casa del Pont de la Teuleria, on hi ha un aparcament, era el pàrquing del restaurant Les Gorgues, actualment tancat. Al cap de poc ja d'iniciar la marxa trobem el Salt del Cabrit, d'uns 30 metres d'alçària, que vessa les aigües a la cua del Pantà de Sau. Nosaltres continuarem planejant fins a creuar la Riera de les Paganes, on hi ha la Font de l'Avi Miquel, sense aigua, i a uns 50 metres riera amunt, el Salt d'en Nara, amb un gorg força gros. Continuarem aquest camí planejant i arribarem a un trencant amb un indicador on deixarem el camí principal i baixarem fort per un corriol impensable, vista la cinglera que tenim a sota, fins a traspassar per primera vegada la Riera de les Gorgues pel Pas del Còdol. En aquest cas, traspassem a Gual. I a l'altre costat trobem una paret, una canaleta amb unes cordes per facilitar-nos la pujada, i a dalt de tot, quan sortim, tenim un mirador sobre el pas aquest, el Pas del Còdol que hem acabat de traspassar. El corriol després va pujant suau pels cingles del Moner, per entre vegetació espessa d'alzines, amb la cinglera a un costat i la frondosa riera a l'altre, fins a arribar al petit mas de Centfores, amb un bonic rellotge de sol a la façana, i darrere mateix de la casa hi ha un excepcional mirador on podrem contemplar la riera sota nostra i l'impressionant salt de la barra de ferro just al davant. Seguim pujant pel camí de l'Escaleta, en un camí de cornisa sobre la riera fins al petit grau de l'Escaleta, encara empedrat, que ens mena a l'ermita de Sant Bartomeu Sesgorgues, era l'antiga parròquia de Tavertet, d'estil romànic però molt modificada als segles XVII i XVIII. Seguim a l'esquerra un petit tram d'una carretereta fins a arribar a un pal indicador al marge esquerre d'on arrenca el camí que va en direcció a la Font del Vilar, passant pel darrere de la Masia del Vilar, un gran mas, i un cop a la font el corriol baixa molt decidit fins a la riera altra vegada, on hi trobem el Salt del Tornall. És un racó realment paradisíac, i més endavant visitem el Salt i la Gorga del Molí de la Xerits. Seguim per corriol, riera amunt, i arribem en un racó de gran bellesa, un racó salvatge, el Pont Vell, o també anomenat el Pont del Molí de la Bertrana, perquè és un pont de pedra d'origen medieval format per dos arcs i en forma de llom d'asa, però que en l'actualitat no serveix per salvar la riera, ja que aquesta va agafar un nou traçat després de les inundacions del 1940 a la comarca d'Osona. Per tant, el pont ja no travessa la riera. De creuar per sobre, seguim el camí que va pujant fins a un encreuament que, si el seguíssim a la dreta, ens portaria a l'Esquirol, però nosaltres l'agafem cap a l'esquerra.
Per tant, també d'alguna manera, com que la ruta circular, Xavi, si volguéssim, podríem sortir del nucli urbà de l'Esquirol, per
també,
exemple,
també
no? Per fer-ho més fàcil, per
també
exemple.
També seria una altra opció. I aquest trencall nosaltres l'agafem cap a l'esquerra, i el Corriol, planejant al cap d'una estona, ens porta fins al primer mirador del salt de la Barra de Ferro, aquell que havíem vist des de davant, des del Mas de Sant Fores. És una balconada de pedra completament penjada al buit. Traspassem el torrent que l'alimenta, el torrent de la Font Nova, i anem fins a un segon mirador, també penjat quasi literalment, per acabar de contemplar l'aigua que es precipita formant un impressionant salt de 80 metres d'alçada en caiguda lliure. Des de dalt, el que hem de fer és baixar al llit de la riera per un tram equipat amb cadenes que ens fan més fàcil i segura la desgrimpada. Els qui no siguin tan atrevits es poden estalviar aquesta baixada i continuar pel camí de dalt, però realment val molt la pena de baixar-hi i poder contemplar l'imponent i majestuós salt d'aigua de la Barra de Ferro des dels peus de la seva cascada. Per la tornada el que farem és seguir per un corriol camuflat entre boixos, alzines, avellaners i galzeran, que va resseguint la riera, que va perdent a poc a poc alçada, mentre nosaltres l'anem guanyant també a poquet, fins a trobar el camí principal, i llavors el seguim a mà esquerra, desfent el camí fet a l'anada, pel costat de la cua del Pantà de Sau i del Salt del Cabrit, i finalment arribem a on hem deixat el cotxe per acabar aquesta entretinguda i altament recomanable excursió.
Anem a descobrir la seva fitxa tècnica per veure si està adaptada a les opcions i possibilitats de cadascú. Comencem, com sempre, amb la distància.
Doncs estem parlant de 11,2 quilòmetres.
Desnivell.
650 metres de desnivell positiu.
Temps.
Unes 4 horetes efectives. Això depèn, és molt, molt elàstic, perquè ens hi podem entretenir molt contemplant i fent fotografies dels gorgs i dels salts.
Dificultat.
Doncs jo hi posin 2,5 sobre 5. Si baixem a la riera, 1,5 sobre 5, si no baixem a sota del salt de la Barra de Ferro.
Per tant, bé, bastant assequible, però sí, has de tenir una certa pràctica amb això de caminar.
Mínimament acostumat a agafar una corda i grimpar una miqueta i passar, doncs, una mica de canaletes i llocs no completament planers.
Senyalització.
Doncs està parcialment senyalitzada, però és bastant aconsellable descarregar-se l'itinerari de Wikiloc. El podem trobar a diversos usuaris. Un d'ells és en Jeb Bush, que és el que vam seguir nosaltres.
Vinga, doncs, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes. Bueno, ja em dic Elisabet Puigdollers, formo part de Viatjar pel Món. És un blog de viatges que sempre s'expressa en català i també estem a les xarxes socials, a les principals, Facebook, Twitter, Instagram.
Jo sóc el David Marimón, tot i que la meva professió és arquitecte tècnic, la meva gran passió són els viatges i juntament amb l'Elisabet escrivim al blog viatjarpelmón.cat i estem aquí avui per parlar-vos del nostre viatge a l'illa més gran d'Àfrica, Madagascar.
Doncs els quaderns del viatger arriba al cinquè episodi dedicat a Madagascar. Estem arribant poc a poc a les acaballes d'aquest gran viatge que van fer l'Eli i el David. Però, com toca fer amb bon viatge que es preci, sempre, sempre, sempre cal deixar algun dels grans atractius pel final. És el cas d'avui, perquè els nostres intrèpids viatgers arriben als indrets més fotogènics de la gran illa, l'avinguda dels baobabs i els pinacles calcaris de Tsingy. No us en perdeu les descripcions. Amb tots vosaltres, el millor de Madagascar.
La millor manera de sortir de Morombé i continuar direcció nord cap a Manja, que de fet Manja seria una parada, perquè l'objectiu és Morondava, però Morondava serien 2 dies de camí, i per tant s'ha de fer nit a Manja. La millor opció és un 4x4 amb xòfer que t'hi porti. A Morombé només hi ha una persona que fa aquest trajecte. És en Sebastien, és un noi francès que està casat amb una malgaix. Bueno, aquest noi és el que et pot fer portar amb 4x4 per fer aquest trajecte. Manja és simplement per fer una parada. No tens opció. Un cop arribes allà, hi ha un hotel És un hotel molt senzill. El mateix hotel té restaurant, o sigui, ells ja et fan el pack sencer, et diuen, mira, dormir i sopar i l'esmorzar de demà val tant. O sigui, ja tenen clar que el dia següent tu marxes, no? No es plantegen que tu t'estiguis allà dos o tres dies, no? És arribar i, bueno, en el nostre cas, clar, vam dir, bueno, ja que som aquí, hem arribat bastant ràpid, no sé, ara no recordo les hores, però deurien ser 7 o 8 hores, anem a donar una volta pel poble. La nostra sorpresa va ser que ens vam trobar un grup de, potser eren, no sé, 200 milicians armats amb escopetes, llances i destrals al mig del poble, no? Ens van explicar que aquestes zones tan remotes no hi arriba la policia no hi va. Llavors, la mateixa gent del poble s'organitza amb petites milícies per vigilar una mica, doncs, que en el poble, doncs, no hi hagi robatoris o que no vingui algú de fora i els hi robi el bé més preuat que tenen, que són els seus cebús, no? Aquí, en aquest cas, a Manja, doncs, ens vam trobar que hi havia com una reunió de milícies de diferents pobles. En principi et quedes sobtat, però quan veus que et saluden i et somriuen, doncs et tranquil·litzes, no?
A Morondava el que trobem són dos elements molt importants i, de fet, dos elements icònics. Un és l'avinguda dels baobabs i el segon és perquè vas a visitar els singuis.
A les 5 del matí o així vam sortir de Morondava, vam arribar a l'avinguda dels baobabs. Per qui no ho conegui, tot i que si heu sentit a parlar de Madagascar i heu vist una sola foto, segurament sí. Aquesta única foto és de l'avinguda dels baobabs. És una pista de terra, o sigui, en realitat és la carretera que et portaria de Morondava als singuis, una pista de terra vermella, aquell vermell intens que té la terra de Madagascar, i que a banda i banda hi han baobabs de diferents alçades, amplades, mides, i tot allà composat expressament perquè fessis una foto, no? I allà és on van tots els turistes, sobretot a la posta de sol, que és quan et diuen que és millor, perquè tens el sol al teu darrere i, per tant, agafa aquell to vermell de quan es posa el sol directament sobre els baobabs i li dona aquest color especial, no? Però nosaltres vam voler anar-hi també a la sortida de sol. A la sortida de sol tens el sol enfront, però el clima fred que hi ha a primera hora del matí, una boira espessa, quan arribes allà no veus absolutament res. I estar-te allà i veure com comença a sortir una mica el sol, comença a escampar aquella boira i veure aparèixer els baobabs és magnífic, és sensacional. Evidentment, la posta de sol l'heu de veure, però la sortida també val molt la pena. Sens dubte, el paisatge més singular de Madagascar són els singuis. Són unes formacions d'una roca calcària que adopten una forma com de pinacles amb punxa i molt esmolats. Si passes el dit per sobre, et talles. Superen els 100 metres d'alçada, un al costat de l'altre, tot molt enganxat, com un munt de punxes un al costat de l'altre. Són obra de l'abundant pluja que hi ha en aquesta zona, que el que fa és dissoldre la roca i li va acabant donant forma i aconsegueix que acabin d'aquesta manera tan esmolats. De fet, el nom singui és una onomatopeia malgaix que fa referència al so que té aquesta pedra quan li dones un cop, el sing. Anar fins al Parc Nacional dels Singuis, des de Bekopaka, que és la ciutat que està més a prop, només és possible fer-ho amb 4x4 privat. Nosaltres vam anar directament al Gran Singui, que és el que havíem contractat amb aquesta companyia d'allà de Morondava. És un recorregut de tot un dia. Pel camí pots veure una mica vegetació diversa, lèmurs també en veus. El que passa que al final d'aquest trajecte és la pujada als Singuis, que es fa per una via ferrada en la que has d'anar lligat a arnès i, evidentment, amb molta cura, perquè si et despistes i caus, la mort és segura, no? És una via ferrada ben mantinguda i en bon estat, però que aquella persona que tingui por o vertigen, millor que no ho intenti. Un cop arribes a dalt tenen muntat aquí el Gran Singui com una petita plataforma, que estem parlant d'uns 2x4 metres més o menys en fusta, dalt de tot al capdamunt. I llavors des d'allà veus tots aquests pinacles, totes aquestes punxes en tota la distància, molts quilòmetres quadrats, totes aquestes punxes cap amunt, no? És realment magnífic i únic al món, vull dir, no hi ha cap altre lloc del món on puguis veure això.
I final, hem esgotat el nostre temps. Si us ha agradat el camí que hem recorregut plegats i en voleu més, si teniu la intenció de recuperar programes anteriors, o bé, si voleu recomanar-nos alguna amistat, ho podeu fer a través del podcast dels Sendes, que trobareu a lacarta.cat/sendes-radio. L'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des de les vies de so, el Xavi Tió des de la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés des de l'edició i presentació, ens acomiadem de tots vosaltres. Tornem molt aviat, mentrestant, a fer sendes i camins. Fins la propera i que tingueu una molt bona ruta. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you
try that again. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If she ain't messing with no other man, me and her something different. I really need all you to understand.